7.0 FM.
Would you go with me? Tots els dijous a Canal 20 Ràdio a les 10 de la nit, Tot Country. Un programa on pots escoltar la millor música country del moment. Tot Country, els dijous a les 10 de la nit. Programa produït i presentat pel Frank.
Tot Country, el programa dedicat a la música que ens agrada escoltar i ballar. Un espai sense cap altra pretensió que la de passar una bona estona tots plegats.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori. Escolta Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Vallvei Ràdio i Domenys Ràdio.
La Generalitat al teu costat. El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet. Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals.
Tinc els cursos de català per poder millorar la meva feina.
Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català. Entra a Parla.cat. 012. La Generalitat al teu costat.
Els caps de setmana són per recordar. Joan Enric Vidal presenta un programa històric per reviure les cançons de sempre. Para que no me olvides.
T'espero els festius amb aquest punt del dial perquè recordis amb mi aquelles cançons inoblidables que formen part de la teva vida.
Para que no me olvides.
Para que no me olvides. Tots els dissabtes, diumenges i festius a Canal 20 Ràdio. Este lejo. Para que no me olvides, amb Joan Enric Vidal, a Canal 20 Ràdio.
Wanna move your body to the house beat.
La música de ball dels anys 90 segueix viva. Wanna move your body to the house beat. Som la generació que ballàvem amb el cor i sempre amb energia positiva. Rhythm is a Dancer, el repàs a més de 20 anys de música Remember.
Hola família, sóc DJ Flecky. Cada setmana repassem els temes que ja formen part de la teva vida. Passant pel dance, la màquina, hardcore, edicions especials, temes exclusius i també DJs col·laboradors. Rhythm is a Dancer, dimarts i divendres de 10 a 12 de la nit a Canal 20, Ràdio Olèrdula, 77.0 de la FM. Come on now, come on, feel it.
Estàs escoltant Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Són les 10 i 7 minuts i arrenquem aquesta segona hora de programa parlant d'actualitat i reservant aquest espai, aquests minuts, a conèixer aspectes molt diversos de les nostres comarques. Avui ens centrem en l'àmbit esportiu i concretament parlarem de l'inici de la Lliga Europea d'Hoquei Patins, on hi participarà el Noia Freixenet. Per saber-ne més, anem cap a Ràdio Sant Sadurní, on ens espera l'Eli Jiménez. Eli, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs, com bé dius, avui parlem d'aquest inici de la màxima competició europea d'hoquei patins. Arrenca aquest mateix cap de setmana, una competició en la que per segon any consecutiu hi serà el Noia Freixenet com a representant penedesenc i juntament amb altres equips, amb tres equips més de l'Hockey Lliga, i no us explico gaire més perquè el que ens acompanya avui aquí als estudis de Ràdio Sant Sadurní és el Pere Bàries, l'entrenador del Noia. Pere, molt bon dia, què tal, com estem?
Bé, molt bé, molt bon dia.
Abans de parlar d'aquesta arrencada de la màxima competició europea, abans de parlar de la cita de dissabte davant del Biasca Suís, pregunta obligada, valorem una miqueta l'arrencada de l'Hockey Lliga, 4 partits, 2 victòries, 2 derrotes. Com a entrenador, quina valoració en fas?
Home, sempre ens agrada, som un equip ambiciós i ens agradaria tenir 12 punts en lloc de 6, però penso que fent una lectura objectiva i evidentment sent conscients que hem de millorar coses, crec que tenim menys punts del que l'equip ha demostrat a pista. Crec que El primer partit que vam perdre a casa contra el Liceu, 2-5, no reflecteix el que va passar sobre la pista. Crec que nosaltres no vam saber aprofitar el nostre moment i en canvi el Liceu sí. La primera part, fins i tot reconegut pel propi Copa, entrenador del Liceu, vam ser superiors, segurament haguéssim tingut que anar amb avantatge al marcador, segurament s'hagués obert un altre tipus de partit. I la segona part, ells amb el marcador a favor, doncs van saber jugar molt còmodes, i l'altre partit és el de Girona, on crec que és un partit bastant semblant al del Liceu, en el que la primera part l'equip penso que és molt superior al Girona, però l'efectivitat dels rivals doncs ens condiciona el tarannà a la segona part, i llavors ja crec que ens hem deixat escapar 6 punts, on l'equip ha fet més mèrits dels que realment s'han dut.
Suposo que quan es perden partits perquè l'equip ho ha fet malament, bueno, es porta d'una manera, però quan es perden partits i l'equip ho ha fet bé, ho ha intentat, ha demostrat un bon joc, i després pel que sigui, per efectivitat, perquè la bola no entra o perquè l'altre equip és més efectiu que un mateix, suposo que sap més greu, no?
Sí, l'important és que quan jugues bé i perds no et generi frustració i angoixa, aquesta és la veritat. Perquè quan un no juga bé i perd té molt clar tots els aspectes que ha de millorar i per tant és molt més fàcil créixer. Però quan tu jugues bé i els resultats no arriben, quan l'equip fa tot el que se li demana que faci i fins i tot doncs, demostra ser superior als rivals però no aconsegueix guanyar, evidentment et genera un punt de frustració que costa més de gestionar, però penso que l'equip en l'últim partit contra el Taradell es va saber sobreposar tot això. Van ser 3 punts molt importants que ens han d'ajudar de cara al futur. Esperem que dissabte contra el Biasca doncs, puguem encadenar 2 victòries consecutives en partit oficial i això ens doni tota la confiança per encarar una sèrie de partits molt durs a l'Hockey Lliga.
Pere, enguany 2 incorporacions noves al Noia, el Jordi Ferrer, el Pol Manrubia. No sé què tal s'han adaptat a l'equip. El Jordi el veiem superficat, amb 4 gols de fet ja. O sigui, suposo que l'adaptació, en certa manera, ha sigut, no sé si més ràpida del que esperaves o com la veus?
Bé, del Jordi no em sorprèn res. El vaig poder entrenar a Vendrell, a part de que l'experiència que té a l'Hockey Lliga com a rival també ja et demostra el que pot fer i deixar de fer. És un jugador que té gol, evidentment hi haurà partits que no marcarà, molts, segur, però és un jugador que té gol, perquè doncs, crec que té un bon xut exterior, que té desequilibri en l'1 contra 1, que davant del porter és un jugador que resol força bé, a part que crec que és un jugador molt intel·ligent a pista. I del Pol, realment penso que han tingut una sorpresa grata. Evidentment se'l fitxa pensant que et donarà unes prestacions, però un cop el tenim amb nosaltres crec que les prestacions han crescut i per tant doncs, doblement satisfet, i així li vaig reconèixer. Crec que és un jugador que ens ajudarà molt aquesta temporada i que tant de bo pugui créixer encara més el Noia, perquè crec que té molt marge de creixement i de millora, i que crec que serà un jugador que s'haurà de parlar molt en el futur.
Uh-huh. A més, 2 jugadors que venen a l'equip, un aporta potser més l'experiència i el gol en el cas del Jordi, i en el cas del Pol aquesta joventut. El Pol és superjove ara mateix, dels més joves de l'equip, per tant, com bé dius, li queda una llarga trajectòria. Però Pere, espera'm un moment, perquè el que també ens està escoltant ja des de que hem començat a parlar a l'altra banda del fil telefònic és el Sergi Aragonès, un dels integrants d'aquest equip. Sergi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Sergi, feia una miqueta de valoració el Pere d'aquesta arrencada de competició. No sé tu, des de la banqueta, des de la pista, com a jugador, com estàs veient aquesta arrencada d'Hockey Lliga?
Bueno, com bé ha comentat el Pere, crec que l'equip té menys punts dels que es mereix, no? Evidentment, penso que la feina està feta, que s'està ben fent, o sigui, s'ha estat treballant molt bé, i simplement el que cal és posar la pilota a dins. Evidentment, totalment tranquil, perquè la lliga és llarga, però bueno, penso que estem fent molt, molt bona feina i que si estem fent ocasions, els gols arribaran.
També li preguntava a Sergi Alpera pel Pol i pel Jordi per aquesta adaptació a l'equip. A dins del vestidor, com està sent aquesta adaptació amb els companys?
Bé, molt bé. Jo penso que els dos s'han integrat bé, els vestidors fan bromes, es parla de hockey, vull dir que evidentment estic molt content que estigui amb nosaltres, perquè som molt habilidosos els dos i crec que ens portaran molt al llarg de la temporada.
Si us sembla, parlem ara d'aquesta arrencada de Lliga Europea aquest dissabte a 8:15 del vespre a l'Ateneu. Primera visita al Biasca Suís. Pere, jo particularment he hagut de fer una miqueta d'estudi de l'equip perquè la Lliga Suïssa poder no la coneixem tant com coneixem la Lliga, la nostra, òbviament, i la portuguesa o la italiana. Com és aquest equip? Tu segur que els has estudiat més a fons.
Bueno, també hem tingut dificultats també per poder analitzar-lo. Bé, és un equip, penso, molt, molt semblant al Montré que ens vam trobar l'any passat en quant a talent, en quant a jugadors que ens puguin generar sensació de perill. Crec que en comparació a l'any passat, o sembla el Montré l'any passat potser on són un palet més fluixos podria ser la porteria, però veurem perquè costa molt anticipar aquestes opinions. En tot cas, el porter del Montré sí que ens va complicar molt les coses, i esperem que ho faci menys el del Biasca. Té un entrenador jugador amb molta experiència, italià, internacional italià, és Alberto Orlandi, molt experimentat, de fet veterà, té 46 anys, és una mica la brúixola d'aquest equip, però llavors també té diria que 3-4 jugadors que ens poden generar sensació de perill. Un és el dorsal 83, que el cognom és Boll, són, no sé com es pronuncia, però són dos germans, potser és el jugador una miqueta més incisiu ofensivament, juntament amb Alberto Orlandi. Té un altre germà que també és important dintre l'equip, tot i que destaca menys en l'aspecte ofensiu. També hi ha un jugador italià que crec que em van informar que havia estat a la sub-20 fa 2 o 3 anys, que evidentment doncs, demostra que té algú de talent aquest jugador, i aquests serien una mica els jugadors a tenir més en compte. Que ens trobarem? Pues, segurament, suposo, tant de bo que no sigui així, perquè ens ajudarà, però un equip molt arropat amb el seu porter, molt tancadet, segurament tant de bo puguem obrir ràpid el marcador perquè ens facilitarà molt les coses, però si no doncs serà un partit que haurem de madurar, i una mica seguint la tònica dels dos partits de l'any passat contra un equip suís també, en què vam acabar guanyant els dos partits 0-6 i 6-0, però que no es van resoldre fins a la segona part. El d'aquí a casa, de fet, quedant 10 minuts, recordo, ens van picar una directa per fer el 2-1, per tant, doncs, demostra que no va ser fàcil, però també demostra que si sabem madurar el partit, si som intensos al llarg dels 50 minuts, són equips que el ritme de competició el tenen més baix que nosaltres, i per tant se'ls hauria de fer llarg el partit cap al final, i l'any passat es va demostrar així, doncs vam acabar guanyant 6-0 aquí a casa.
Sergi, com heu anat preparant al llarg de la setmana aquest xoc de dissabte davant del Biasca?
Bueno, la mateixa línia de sempre, no? Jo penso que hem estat entrenant fort, molt mentalitzats en com ens podem trobar. Evidentment, ens posem davant d'un rival una mica desconegut, una lliga diferent, però bueno, sobretot estar molt alerta, ser conscients de que intentaran aprofitar els errors, i nosaltres en la mateixa línia sempre, no? Intentant doncs, anar a porteria, ser vertical i no haver de patir cap al final del partit.
No ho hem comentat abans de començar a parlar d'aquesta Lliga Europea, però potser per posar que ho sàpiguen els nostres oients, potser els que no segueixen tant l'hoquei patins, que se'n facin una idea, i és que la Lliga Europea, aquest bitllet per la Lliga Europea, el noi el va aconseguir després de la bona temporada de l'any passat, i aquest bitllet com a quart classificat de l'hoquei Lliga es dona directament cap a la màxima competició europea. Suposo que Pere és una mica no el regal, perquè ja us ho veu treballar, no?, però una mica el premi a la bona temporada que es va fer l'any passat.
Sí, ja ho vaig dir també l'any passat, de fa 2 anys. És un premi que hem de disfrutar. Tenim la sort d'estar entre els 16 millors equips d'Europa. L'any passat, a més, vam classificar-nos per quarts. El nostre objectiu aquest any ha de ser el mateix. Veurem al final de la lligueta en quina posició acabem, però en tot cas hem de fer com a grup hem de ser ambiciós i no descartar tampoc mirar de lluitar per la primera plaça fins al final, malgrat que el rival sigui un monstre com el Porto, que és el clar favorit per quedar primer de grup. Torno a dir, això és un premi, però el premi l'única manera de disfrutar-lo és mirar de competir i de treballar-ho per objectius ambiciosos. Si ho fem, doncs, sigui quin sigui el resultat, l'haurem disfrutat. Si no ho fem, doncs, no disfrutarem i ho patirem.
De fet, després parlarem una miqueta no només del Biasca, sinó dels propers rivals, aquest Monza, que ja el vam tenir l'any passat, i també del Porto, però no és menys veritat que l'any passat, per exemple, un dels rivals del Noia a la fase de grups va ser el Benfica, que després va arribar a la final a 4, o sigui que el nivell és alt. Sergi, tu que estaves sobre la pista, que vas poder jugar aquella fase de grups, aquells quarts de final davant del Barça, no sé com recordes aquella Lliga Europea de la temporada passada.
Home, doncs, amb molta enyorança, no? Perquè crec que va ser un partit molt maco, Ateneu, amb 3-2, ens vam posar davant a la primera part, però, bueno, malauradament el Palau va ser molt fort, ens vam passar per sobre. Tot i així, penso que són uns partits molt guapos de jugar, no? Pels jugadors que estem a pista, crec que és molt guapo, molt xulo jugar contra equips tan forts d'Europa i tu poder estar allà, no?, cara a cara amb ells.
Suposo que ara estàvem parlant del Barça, però suposo també que el Porto, el nivell del Porto, quan vingui aquí a l'Ateneu, això no ha de ser menys que una festa, també.
Sí, bueno, la festa ha de ser la grada. Nosaltres hem de mirar de sumar 3 punts que serien importantíssims per nosaltres. Ho dic des de la sinceritat, crec que evidentment el Porto és un dels grans d'Europa, però repeteixo, dic en sinceritat que crec que tenim opcions si competim bé de lluitar per la primera plaça, i aquest ha de ser el nostre objectiu. Després sempre he repetit el mateix, després la lligueta ens posarà on ens mereixem, potser acabem quarts i no, ni primers ni segons ni tercers, i acabem quarts. Però com a mínim d'entrar a l'objectiu, i crec que els jugadors s'ho marquen així, jo com a mínim m'ho marco així, és el de no renunciar a res. Aquesta és la veritat. És l'única manera de poder seguir avançant en aquesta lligueta i de poder disfrutar d'uns quarts de final, uns teòrics quarts de final, amb uns creuaments també que tornarien a ser espectaculars, perquè crec que el nostre grup es creua amb el grup del Barça i Benfica, per tant, màxims favorits amb el grup d'ells. Per tant, doncs, si fos el rival, doncs, seria espectacular poder tornar a jugar uns quarts de final. I sempre ens agrada fer passos endavant. L'any passat a l'Hockey Lliga vam poder fer passos endavant i apropar-nos al tercer i quart classificat. Ja només crec que ens vam quedar a 4 punts del segon i a 2 del tercer, que va ser un pas important per nosaltres, ja a més superar la franja de 60 punts. Aquest any, doncs, quant a objectius ambiciosos, doncs, estaria bé, doncs, sempre mirant de créixer i sense que sigui una llosa, perquè al final, com bé comentem, hem de disfrutar. Estaria bé que un dels objectius marcats, i si ho poguéssim superar, fos superar els quarts de final de la Lliga Europea l'any passat. Llavors, estic d'acord amb tu, seria tota una festa, això.
Sergi, suposo que alineat amb l'opinió del Pere, no?
Sí, totalment. O sigui, crec que hem de seguir amb les temporades que estem fent aquests 2 darrers anys. Crec que la feina s'està fent, llavors intentar sigui tornar aquest treball a l'afició amb alegries, no? Evidentment, l'altre dia passejava pel carrer i la gent com deia que ens estava mal acostumant. Bueno, doncs no sé, no, tant de bo sigui així, no? Tant de bo estiguem tots mal acostumats durant molt any, però penso que és molt maco, doncs, lluitar contra aquests equips, sempre estar dalt, sempre ser ambiciosos, sempre tenir algun motiu per què no entrenar fort, i bueno, doncs crec que ha de ser així, no?, durant tota la temporada.
Sí que en certa manera sí que tens raó, això, que ens estem mal acostumant a anar a l'Ateneu i veure el Noia guanyar, veure aquestes classificacions per Lliga Europea, entrar sobretot en Copa del Rei, que potser és una d'aquestes competicions que fa molta il·lusió jugar, i no sé, a partir d'aquí, Pere, només es pot anar més.
Bueno, a veure, sempre he dit que jo com a mi personalment soc molt ambiciós, intento transmetre aquesta ambició al grup, que crec que també ho és, o sigui, no, encara que no els hi transmetis, crec que els jugadors aquests passos els fan, perquè si no empujéssim tots cap en el mateix sentit, segur que no haguéssim quedat quarts els últims 2 anys i haguéssim jugat la Lliga la Lliga Europea. A mi m'ha agradat marcar-me objectius ambiciosos, però el que també penso que no ha de ser una llosa per nosaltres. No deixem de ser un equip semiprofessional o amateur, competint amb equips professionals, a la millor lliga de competició europea que pot haver-hi, a la Copa del Rei també. En cap cas nosaltres mai podem ser els favorits de res, però sí que som conscients que tenim talent, tenim treball, tenim molt d'esforç i sacrifici i ambició per intentar lluitar entre els millors, i això és el que demostrarem i estem intentant demostrar partit rere partit, i intentarem demostrar en el futur, i tant de bo sigui evidentment a la Copa del Rei, podem jugar una final, o fins i tot, per què no, intentar aixecar el títol. Nosaltres sempre, jo dic el mateix, mai m'agrada descartar res d'inici de temporada, el que tampoc vull és que ens ho descartem nosaltres d'entrada. Nosaltres hem de treballar dur per mirar d'estar sempre el més amunt possible en totes les competicions i intentant doncs, disfrutar-les a més.
En una lliga, recordem, en una hockey lliga, que aquest any és diferent, amb aquests play-offs, després de 10 anys tornen els play-offs, i Sergi, tu que no els has viscut com a jugador, perquè el Pere sí que els va viure com a jugador, què n'esperes d'aquests play-offs? No sé si, com a mínim per l'afició és aquest, i pels equips que no són professionals, és un afegit a l'hora de lluitar fins a l'últim moment, que de vegades la Lliga, un mes abans que acabi, ja té guanyador, i amb els play-offs potser fins a l'últim moment no, hi ha una miqueta més de marge.
Sí, evidentment, no? Penso que abans de donar-li el trofeu als mesos de maig, abril, doncs si es pot atreçar millor, no? Jo, com has dit, no n'he jugat mai cap, evidentment he vist vídeos per internet, però, bueno, simplement l'espero, doncs, arribar-hi i intentar passar les màximes rondes possibles, pavellons plens, no?, molta emoció, que siguin uns mesos en què es parli molt d'hoquei, i que bueno, que els partits siguin les més emocionants possibles, no? Al final estem fent un espectacle per la gent que ha de ser un bon producte, no? I si d'aquesta manera amb els play-offs el producte és més atractiu i hi ha més gent, doncs tot això és a favor de l'hoquei.
Pere, tu sí que els has viscut aquests play-offs,
sí,
com a jugador.
Sí, sí. Ara és un model de competició. Bueno, d'entrada dic que jo soc pro-play-off, soc partidari i defensor del play-off, però igual que dic això, també dic que és el sistema de competició més injust que hi ha, perquè al final el que dona la Lliga regular, sempre diem que posa cadascú al seu lloc, en un play-off no et permet massa l'errada, aquesta és la veritat, i per tant és més injust. Qualsevol sorpresa que es doni genera una injustícia sobre l'equip que perd, aquesta és la realitat. Però el fonament bàsic per defensar-lo és que el focus mediàtic és molt fàcil de concentrar-lo en una sèrie de partits normalment molt ajustats, amb molta intensitat, evidentment amb molta més afluència de públic. Per tant, doncs, és molt més fàcil que es parli d'aquest esport a nivell de premsa, en general que se'n parli a tot arreu, i per tant sóc un ferm defensor del play-off, però també dit això s'ha de dir que és un sistema de competició injust. O sigui, per sorpresa ja tenim la Copa, representa... I per altra banda també dir que si ens plantegem com el màxim favorit del Barça, també s'ha de dir que a 5 partits guanyar el Barça és missió gairebé impossible, perquè bueno, no recordo ara mateix cap equip capaç de guanyar 3 partits de 5 al Barça, i fa molts anys que no passa això, per tant doncs demostra la dificultat, sempre i quan plantegem que el Barça és el màxim favorit, que veurem quan acabi la Lliga regular... Qui és primer, qui és segon, qui és tercer, tot això ja ho veurem.
Abans de finalitzar, recordem, aquest dissabte, 8:15 del vespre, a Olímpic de l'Ateneu, no hi ha Biasca, aquesta arrencada de la màxima competició europea d'hoquei patins. Si us sembla, per acabar, fem ronda amb els dos, convidant a la gent a que vingui a gaudir d'aquest primer partit de Lliga Europea. No sé, Pere, comences tu?
No sóc gaire de paraules. A veure, sent conscients de que no és el rival amb més ganxo que ens ha tocat a la lligueta, sí que és important començar amb bon peu. Per tant, és el reclam de l'afició i el suport i l'alè d'ells és clau, no en aquesta competició, en qualsevol competició, però en aquesta que és especialment curta i que a tothom ens fa especialment il·lusió, agrairia que, sí, que la gent vingués en tot el que pugui, a més, amb moltes ganes d'animar, donar-nos molt de suport. Crec que és clau el seu suport.
Sergi, tot teu el micro per convidar la gent perquè us vingui a veure aquest dissabte.
Sí, doncs bé, senzill, no? Intentar animar a tothom a fer una crida a Sant Sadurní o als voltants i que bueno, potser no és el rival més emocionant, però sí que no deixa de ser Lliga Europea, no? Que els tres punts compten, és important tenir-los a prop, sobretot a fer fort l'Ateneu, no? que crec que és un bon pavelló on podem sumar molts punts aquesta temporada i que bueno, endavant, que comenci la Lliga Europea, que jo tinc moltes ganes.
Doncs ho deixem aquí. Dissabte, 8:15 del vespre, Olímpic de l'Ateneu de Sant Sadurní. No hi havia que aquest primer partit de la Lliga Europea. Pere Baria, Sergi Aragonès, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres al Penedès en Xarxa i sobretot moltíssima sort dissabte davant del Biasca.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies, a redobre.
Gràcies, Eli, Pere i Sergi. I ens plantem a 11:15, nova cita amb l'actualitat, amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès, una breu pausa i al Pantalles, entrevista amb la directora de La Vida sense la Sara Mat.
Penedès en Xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Són 11:15 i és moment de tornar amb aquestes informacions al Penedès en Xarxa. Des de la redacció de Ràdio Vilafranca us parla Sergi Anson. Començarem recordant que 7 municipis penedesencs aproven una moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem. Ens ho explica des de Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez. Molt bon dia.
Bon dia. Els plens de Gelida, Font-rubí, Santa Fe del Penedès, Sant Llorenç d'Hortons, el Pla del Penedès, Puigdalba i Torrelavit han aprovat ja la moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem, tot sumant-se així als municipis catalans que també ho estan fent aquests dies. La moció recull el rebuig dels municipis a la sentència condemnatòria als líders polítics i socials vinculats a l'organització de l'1 d'octubre. Demana també el seu alliberament immediat i defensa el dret a l'autodeterminació. Les diferents mocions impulsades per l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i l'Associació de Municipis per la Independència es van aprovar entre dimarts i ahir dimecres i està previst que entre avui i demà 3 municipis més del territori l'aprovin en els seus plens. És el cas de Sant Sadurní d'Anoia o Sant Pere de Riudebitlles, on s'aprovarà avui mateix, i Avinyonet del Penedès, que ho farà demà.
Continuem i ho fem explicant que l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys ha contractat un jove en pràctiques. Ens ho explica des de Ràdio Domenys, Lourdes Meronyo. Bon dia.
Bon dia. La Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu han tornat a impulsar la iniciativa d'ocupació juvenil que la comarca està sent implementada pel SOC. Aquest any 2019, l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys ha optat a la subvenció destinada a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. Amb el perfil d'auxiliar administratiu, el consistori podrà seleccionar un jove d'entre 16 i 29 anys que es trobi en situació d'atur. El contracte remunerat serà per un període de 6 mesos a jornada completa i començarà a finals d'octubre. A Sant Jaume dels Domenys, l'any 2016, l'Ajuntament va optar aquesta subvenció amb la qual va contractar 5 joves.
Seguim i ho fem recordant que aquest diumenge comença la 5a edició de la campanya comercial Compra a Prop. Des de Canal 20 Ràdio ens amplia Raimon de Cara. Molt bon dia.
Bon dia. Des d'aquest diumenge fins al 17 de novembre, els municipis de Santa Margarida i els Monjos, Castellet i la Gornal i Olèrdola realitzaran la 5a edició de la campanya comercial Compra a Prop i Descobreix el teu entorn, adreçada a enfortir el comerç local i promoure els elements turístics del territori. Comprant en un dels 140 establiments dels 3 municipis adherits a la campanya, els participants poden optar a aconseguir fins a 80 premis diversos. Són 2 més que l'any passat i inclouen entrades per equipaments turístics, àpats en restaurants o visites a cellers. L'alcalde d'Olèrdola, Lucas Ramírez, assenyala el positiu paper de la campanya en la dinamització del comerç local.
Donant-li protagonisme a comerços que moltes vegades pues, en altres llocs van a la baixa, doncs nosaltres intentem potenciar, doncs és molt bo, no? És molt pel municipi i és bo també pels nuclis i per la dinamització dels pobles, no?
Com a novetat, a més del sistema tradicional de participació, omplint manualment una de les 60.000 butlletes editades, es podrà també participar en la campanya a través d'una butlleta electrònica. Per accedir-hi només caldrà escanejar un codi QR.
També us expliquem que l'Arbós organitza un taller de futbol per educar els joves en l'esport i transmetre valors. En té més detalls. David Canto, des de Bellvei Ràdio, molt bon dia.
Bon dia. Dimarts 29 d'octubre a les 7 del vespre se celebrarà a l'Auditori Municipal de l'Arbós una reunió informativa sobre el projecte Educació en Valors a través del futbol que es durà a terme al municipi aquesta temporada. Aquest projecte té com a objectiu educar els joves participants a través de la pràctica de l'esport en altres temes i valors com la convivència, l'amistat, la discriminació o el gènere. Aquest projecte 100% municipal vol donar continuïtat a les edicions celebrades en altres anys del projecte Futbol Net, qui té valors guanya. Educació en Valors a través del futbol tindrà lloc a les pistes de futbol de l'Institut de l'Arbós del 4 de novembre d'aquest any fins al 29 de maig del 2020, els dilluns i els dijous de 4:45 de la tarda a gairebé les 7 del vespre. El proper dimarts 29 d'octubre a l'Auditori Municipal de l'Arbós es faran les preinscripcions. Durant la reunió informativa és imprescindible portar el DNI.
I acabarem a Ràdio Vilafranca recordant-vos que Castellers, Xicots, Jove i Falcons de Vilafranca han fet públics comunicats on expressen el seu rebuig a la sentència que es va conèixer dilluns contra els presos polítics i les injustes condemnes a les que han estat sotmesos. Totes les entitats han volgut, doncs, mostrar el seu suport a les persones empresonades i també als exiliats i, per tant, s'han sumat, anul·lant els assaigs habituals dels divendres, per permetre que tothom qui vulgui pugui participar en les diverses accions de protesta i suport que s'han programat al territori i adherint-se també a la vaga general convocada, recordem, per demà divendres. Els castellers de Vilafranca han decidit traslladar el seu assaig del divendres a avui, dijous. Serà a 8:45 del vespre. Els xicots han traslladat l'assaig a diumenge de manera excepcional. La colla jove ha suspès també l'assaig d'aquest divendres, així com les activitats que tenien previstes pel proper dissabte 26 d'octubre. I finalment els falcons també han anunciat que han suspès l'assaig de demà divendres, així com també un tast de vi que tenien previst per aquest vespre i inclòs dins els actes del seu 60è aniversari.
Penedès en xarxa.
Bona tarda, són les 7.
Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet
els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà facin
els
propostes.
Els germans Trias i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre.
L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
Canal 20, Ràdio Lèrdola presenta Rhythm is an Enger, el teu programa de música Remember. Totes els estils, els temes exclusius, DJs col·laboradors, DJs convidats, el Remember segueix viu dimarts i divendres de 10 a 12 de la nit. Rhythm is an Enger amb DJ Flecky. També ens trobaràs a Facebook. Torna a la millor època.
La Generalitat al teu costat. El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet. Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals.
Tinc els cursos de català per poder millorar la meva feina.
Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català. Entra a Parla.cat. 012. La Generalitat al teu costat.
Xxxt! Silenci. Entrem a l'estudi 3.
A Canal 20 Ràdio, els acústics d'Estudi 3. Tots els dissabtes i diumenges, a la una del migdia, a Canal 20 Ràdio, els acústics d'Estudi 3.
Els acústics de l'Estudi 3, amb Marta Pérez i Verge i Josep Bayo.
Tots els dissabtes i diumenges, a partir de les 8 del matí, l'Havanera és la protagonista a Canal 20 Ràdio.
M'agrada la tramuntana.
Sons a cau d'orella. De 8 a 9 del matí, dissabtes i diumenges.
Sons a cau d'orella, on l'havanera i el cant de taverna en són els protagonistes. Dirigeix i presenta Joan Brugués.
Si som molt lluny de Calella.
La pel·lícula del mes d'octubre del cicle Gaudí és La vida sense la Sara Amat, una coproducció de Massa d'Or i la xarxa de comunicació local que s'havia d'haver estrenat a les televisions de la xarxa, però que finalment va tenir estrena a sales aquest estiu. I segons va publicar el diari Ara, la història continuarà en una sèrie de televisió. El Penedès es podrà veure a Vilanova i la Geltrú, Gelida, Igualada i a la Bisbal del Penedès. Comença el Pantalles i connectem amb el David Canto, Bellvei Ràdio. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs al BSN Film Festival de Barcelona, que se celebra als voltants de Sant Jordi, vam poder parlar amb la directora de la pel·lícula, Laura Jou. Va ser poc després de l'estrena.
Laura Jou, com va anar l'estrena de La vida sense la Sara Amat al festival?
Va ser sorprenentment positiu. Dic sorprenent perquè jo no esperava que la gent rigués tant i estigués tan atenta, i realment va agradar moltíssim. Vaig tenir uns comentaris meravellosos i estic molt contenta de veure avui, que és l'estrena, diguéssim, oficial, a veure com va, però ahir la gent del carrer estava entusiasmada, em va felicitar molt. Estic molt contenta, la veritat. Sí.
Avui l'entrevistem, però ja hem parlat de vostè amb altra gent. La Carla Simón ens ha parlat per la pel·lícula, i el Hamudi, el Ramon, per No me quites. Sí. Com va passar d'això de coach a directora? Com, sí. Per què va fer aquest pas?
És un pas necessari. Hi he estat 24 pel·lícules amb grans directors com Iñárritu o Bayona, darrere en la foscor, vull dir, treballant per ells, preparant els nanos, fent un treball molt minuciós perquè després poguessin brillar i els poguessin agafar ells i donar l'última directriu, i jo necessitava sortir d'aquí i fer les coses a la meva manera, perquè, bueno, és un pas natural, no? Directora d'actors, i després veus que ja pots dirigir una pel·lícula. És que són molts anys, porto 20 anys fent això, llavors tenia moltes ganes de poder explicar les coses a la meva manera i de que la preparació d'actors anés fins al final amb el meu criteri, no? Així que és un pas, jo crec que bastant natural.
En tot cas, ara parlàvem amb els protagonistes i malgrat que tenien un altre coach, perdó, tenien un altre coach, però la seva implicació a la direcció d'actors també ha estat molt important, no?
Molt, clar. O sigui, jo he treballat amb un coach, jo sé l'important com a coach que he estat en el passat, l'important que és tenir-ne. Vaig tenir la meva mà dreta, l'Isa Calcaide, que me'ls va anar preparant, se'n van anar de colònies tota la colla de nens, van fer vincle, van assajar la pel·lícula i també va estar el rodatge. Però, clar, jo soc directora d'actors, sobretot, llavors la direcció, que vol dir res més que anar cap allà, vull explicar això i això s'explicarà d'aquesta manera, és meva, clar.
Els dos protagonistes, com a mínim, estan molt contents amb la feina que van fer amb vostè.
Sí, és que va ser una petita història d'amor, perquè són meravellosos. El Biel té una implicació, és molt perfeccionista, és un nen que ve del món del teatre i es nota, té molt bon gust, i la Maria sempre havia volgut ser actriu, és una nena de Begur, d'un lloc molt petitó, i va ser com un somni realitat per la Maria, jo crec, fer aquesta pel·lícula. Preciosos els dos, sí.
El Biel ve d'Igualada, jo també soc de Ràdio Igualada, també va portar altres nens d'Igualada que van estar fent d'extres. Com va ser aquesta feina també amb tots els extres en aquestes escenes de l'església, per exemple?
Bueno, són extras sense massa acting, perquè, bueno, a l'església concretament estan assegudets i ja està. Però el que era maco és que poguessin comptar amb gent coneguda, no? O sigui, també vam rodar al Talladell, un poble al costat de Tàrrega, i vam comptar amb la gent del Talladell, que és un poble molt petitet, i a mi m'agrada molt treballar amb no actors i fer que la gent d'allà pugui tenir pues, el seu lloc, no?, a la pel·lícula.
On més van rodar a banda d'aquest poble, o va ser tot allà?
Talladell, Santa Eulàlia de Ronçana, que és on es va fer l'església, i després a Cerdanyola, que és on hi havia el decorat.
I com li va arribar aquest projecte? Com va arribar a dirigir-ho? Perquè té una producció poc convencional, la xarxa de comunicació local, que diria que deu ser de les primeres pel·lícules que produeix, i després massa d'or que ja sí que havia treballat vostè amb la Isona Passola, no?
És la primera pel·lícula de ficció de l'Aixal, és una pel·li de l'Aixal. Isona Passola veu el meu curtmetratge No me quites en els Gaudí, justament s'acabava de llegir La vida sense la Saramat, la novel·la, i va fer un match. Va tenir una visió. Jo estava per allà, va ser un passe que es va fer en un lloc públic, jo estava per allà, em va mirar, va ser bastant peliculero, la veritat. Em va agafar i em va dir, Laura, crec que has de dirigir una pel·lícula que vull fer. I jo m'ho vaig prendre amb il·lusió, però no molt en sèrio, perquè vaig pensar que aquestes coses no passen a la vida, no? Que vingui un productor, encara que ja la coneixia molt a la zona, però em digui, tu faràs la direcció d'una pel·lícula, va ser com, no pot ser. I sí va ser, no? Molt contenta, clar, sí. Havia treballat també allà a Panegra, ja sabia la meva importància a la direcció dels actors, els dos nanos, que van guanyar els dos un Goya, llavors, clar, repetia una mica la història, és a dir, una pel·lícula on dos nens de la mateixa edat que Panegra són els protagonistes, la jugada era bastant òbvia per ella, i jo que me n'alegro.
La pel·lícula estava pensada per televisió, acabarà als cinemes, com ha estat aquest viatge de distribució?
L'encàrrec era una pel·lícula per l'Aixal. Jo vaig fer una pel·lícula, és a dir, no vaig pensar mai en des d'on es veuria, des de a quin dispositiu es veuria. Simplement vaig fer una pel·lícula el millor que vaig poder. Vaig fer la pel·lícula de la meva vida, en tot cas. Era la primera pel·li que feia, vaig agafar un equip meravellós que em va facilitar massa d'or i amb el que ja havia treballat en altres pel·lícules. Molt més gordes, però també per amistat i per ganes de col·laborar amb mi, doncs es va ser possible i la pel·lícula realment té molt bona factura.
Em deien el Biel i la Maria que l'equip havia sigut extraordinari, que fins i tot els havien dit no us acostumeu a això, que no sempre tot va tan bé amb els rodatges i amb els equips.
Certament, un rodatge fora de sèrie, perquè va haver-hi molta implicació personal. Pensa que la pel·lícula passa al 83 amb nanos que tenen 13 anys i gairebé tot l'equip a la 83 també tenia 13 anys. Llavors va haver-hi molta nostàlgia, molt amor, molt ostres, jo això també ho feia, i això va ser un punt molt a favor de la pel·lícula. I sí, és veritat que quan pots buscar un equip i et diuen que sí, i és un dream team, doncs tot va sobre rodes.
La novel·la és un flashback explicat pel Pep, en aquest cas, però ho veiem tot en temps real des de la perspectiva dels dos personatges. Per què van decidir fer aquest canvi i bé com van incorporar doncs, el punt de vista també de la Sara?
Tot passa pel punt de vista del Pep a la pel·lícula, eh? O sigui, això es va mantenir i vam ser molt fidels.
Però en algun moment sí que veiem la Sara sola, no?
En algun moment veiem la Sara sola, és necessari per entendre un personatge bastant complex d'aquesta nena. Bàsicament, jo he sigut molt fidel a la novel·la, però hem fet canvis, al final és diferent, una mica diferent, i hem pujat les edats dels nens, perquè jo volia una mica més de tensió i de possibilitats sexuals entre ells, i la novel·la tenen 12 anys, aquí en tenen quasi 14, i és molt diferent un nen de 12 a un de 14, llavors m'oferia la possibilitat d'apretar una mica més les tuerques.
Com ha estat treballar amb ells precisament aquestes escenes d'intimitat i a més aquest viatge, aquest creixement de la relació d'ells dos?
Bueno, ha sigut molt, molt divertit perquè vam haver de fer assajos de petons, de morrejos, del que després passaria a la pel·lícula. Llavors, imagina't, no se'ls van endur el coach, se'ls van endur de colònies bastants dies, i en les colònies aquestes va passar el que una mica passa a la pel·lícula, forçant i controladament, no? Però és necessari, que és el paper que havien de fer, no? Han de saber donar un petó de veritat.
També parlava amb ells del fet de rodar als 80, és una època que no hem viscut, i que em deien algunes de les coses que hi havia se'ns feien estranyes.
Sí, però vam tenir la col·laboració dels pares de tots els nens, que sí que havien viscut els 80, i la veritat és que va ser una aportació de paraules o confirmació. Per exemple, una cosa que passava als 80 és que tothom deia tio, tia, 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 tio, tot el rato, no? Doncs això va ser una confirmació, paraules que s'usaven, que jo igual no tenia tan clares.
Si li sembla, parlem una mica de No me quites també. D'on va venir la idea de fer aquest curt, i sobretot com va fer el càsting d'aquests dos actorassos que funcionen també, sobretot el Hammoudi, que no era una opció tan evident, potser, no?
No, el Hammoudi va estrenar Otelo, em va trucar perquè anés a l'estrena, no ens coneixíem pràcticament, allà hi havia la Laia Costa, que havia estat alumna meva, jo tinc un estudi per actors, a la Laia la tenia claríssim, i llavors quan vam veure el Hammoudi li vaig dir a Laia, és que el prota, l'altre prota és el Hammoudi, sí o no? I em va dir, definitivament, i allà el vam entabanar, i allà el vam posar entre l'espasa i la paret. I va ser fonamental el Hammoudi, perquè va ser el meu padrí, el meu tutor, el meu mentor durant tot el curt. Em va crear l'equip tècnic. És que sense el Hammoudi jo no hagués pogut fer ni No me quites ni moltes coses a la meva vida, perquè el Hammoudi és un gran pare, és un gran productor també, perquè té aquesta visió com de necessites això, jo faré possible el que necessites, no? És meravellós. I va sorgir d'una història personal, jo necessitava explicar alguna que m'havia passat a mi, i per treure-m'ho de sobre. La ficció a vegades per un artista és la manera d'exorcitar tots els dimonis que un té dins, i va ser per aquest fet.
Parlàvem abans que havia treballat a Panegra amb Isona Passola i ara tornava a treballar, i un dels productors de No me quites és Juan Antonio Bayona.
Sí, a Bayona, amb el que he fet totes les produccions que ha fet, inclús publicitat, ho he fet tot amb ell, sóc una col·laboradora molt estreta per ell, som amics personals, i és el productor de la meva propera pel·li, que està en preparació.
Ens pot avançar una mica aquest proper projecte, o és massa d'hora encara?
És molt d'hora, però ja porto 2 anys i mig amb aquest projecte. Porto tant de temps perquè el Bayona i l'altra productora, la Belén Atienza, són molt exigents i no me'n passen ni una. És com, no, torna a fer això, canviem de guionista. Està sent un treball molt laboriós, dur, però sortirà, espero, una gran pel·lícula d'aquí.
Se li ha de reconèixer a Juan Antonio Bayona que, a banda de fer pel·lícules de Hollywood, segueixi fent projectes més petits i més personals, més d'autor, no?
Bueno, és que el J. Bayona fa pel·lícules molt gordes, molt totxes, però ell té fascinació per pel·lícules d'autor, tot i que després ell no les pot fer perquè se li va el desig de fer grans coses, però valora moltíssim, i això ho sabem. Això ho sabem autors. El Hammoudi també és un cineasta superadmirat pel Bayona, no? Superadmirat. Sí, és així.
Això del Hammoudi, fer Otelo i que li ploguin ofertes i coses per tot arreu, perquè televisió a Amèrica, aquí també...
El Hammoudi ara està a Mèxic, és showrunner
Tijuana, no?
De Tijuana, després de fet el Chapo, i a Mèxic se'l rifen, o sigui, té molta feina allà, i és ben curiós, no?, com un home amb tant talent ha triomfat a Mèxic i aquí no acabava de quallar. Espero que a mi no em passi això.
I per acabar, parlem també, abans parlava de l'estudi que té, Laura Jou, estudi per a l'actor, per què el va obrir i quina feina hi fa?
Doncs mira, el vaig obrir perquè jo treballava amb nanos a les pel·lícules, i després els deixava una miqueta en pilotes, vull dir, després em deien, ja, però em puc continuar la feina que he fet amb tu? I llavors vaig dir, escolta, obriré un estudi, continuarem però una cosa molt, molt, molt particular, sense publicitat ni res, no? I continuàvem fent feina un dia per setmana. Això es va anar fent gran, 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 i ara tinc un estudi amb 162 alumnes, dels quals han sortit d'allà tots els de Merlí, pulseres vermelles, o sigui, tots els nanos bons que estan treballant o han treballat, Ana Castillo, Greta Fernández, tota aquesta gent ve de l'estudi.
Quan els nens actuen bé, els infants actuen bé o els joves, ens sembla molt normal, però l'habitual és veure que no actuen tan bé, sobretot el cinema espanyol, sobretot. A l'americà potser ho cuiden més o potser veiem més produccions més grans, però quin és la clau per treure bones actuacions de nanos, com per exemple el Biel i la Maria, que comencen?
Sí, mira, molta feina, molta feina. Has de fer un bon càsting, hi ha d'haver bon material. En el cas de la vida sense la Sara Amat, els dos nens tenien molt potencial, però hi ha d'haver molta feina. Un nen està bé quan està ben dirigit, quan està relaxat, quan se sent lliure, o si no, un nen el que tendeix és a repetir de memòria. I per ell, per un nen, repetir de memòria com si fos un verset de Nadal és el que està bé. I trobar la naturalitat, has de fer molts trucos. Mira la pel·li de la Carla Simó, no? tots són trucos que els nens no sàpiguen que estan sent gravats. No és fàcil, has de tenir molts recursos, molta imaginació, tècnica i experiència. Per això els coaches de nens són bastant habituals, per suposat, als Estats Units, per suposadíssim. Però a Espanya també n'hi ha... El que passa és que, vull dir, és això que et deia, que estem a l'ombra. No surten a la llum. Surten a la llum quan el nen recull un premi, però estan als finals dels crèdits, no estan mai als principis de les pel·lis.
Últimament, per sort, estem veient moltes pel·lícules protagonitzades per joves actors que estan tenint reconeixement, no?
Sí, absolutament, sí, sí. També ara l'actuació és molt més orgànica, molt més natural, no?
Doncs Laura Jou, moltes gràcies per l'entrevista. La pel·lícula arriba a sales el juliol, si no m'equivoco, no?
El 12 de juliol arriba a les sales i esperem que funcioni molt bé. Moltes gràcies per l'entrevista.
A tu.
També recuperem el testimoni dels dos protagonistes, Biel Rossell i Maria Morera, parlant de com és treballar amb Laura Jou i dels seus personatges.
Suposo que sabeu que la Laura Jou ha fet de coach d'actors a moltíssimes pel·lícules i ha treballat amb actors, sobretot infantils, que han fet interpretacions genials, com les de Panegre. En aquest cas tenia un coach a banda, però com ha estat treballar amb ella pel que fa això, la direcció d'actors, el treball amb vosaltres?
Home, per mi treballar amb la Laura ha sigut brutal. O sigui, la Laura, des del primer moment vam tenir una afinitat molt forta i ens hem entès molt bé, i la Laura per mi és molt important, no només per la feina que hem fet, sinó per temes més personals, no? I la Laura és que és genial. És a dir, jo quan... Clar, jo estava actuant i jo no sabia el que podia fer, i quan t'ensenyen tot el que pots fer, no? Doncs, no sé, per mi la Laura és tot.
Sí, la Laura té una capacitat de transmetre'ns a nosaltres l'expressió que vol, l'emoció que vol, i ja es veu els anys d'experiència, i brutal. Llavors, a banda, teníem l'Isaac, que era el nostre coach, que vam aprendre moltíssim d'ell i ens ensenyava totes les tècniques tàctiques per arribar a l'emoció, per transmetre-la, per tot. I llavors entre el duo Isaac i Laura és brutal, i vam aprendre molt, molt.
I acabem amb música de Pau Vallvé, que s'ha encarregat de la banda sonora d'aquesta molt recomanable La vida sense la Sara Amat.
Sent de bosc.